I res millor, res millor que el Mustaquí. Us en recordeu?
Home,
el
Mustaquí
i de Ma Liberté.
Oh. Oh,
ni man ni mena.
Anna, felicita a la Glòria de part de tot l'equip del Món a RAC1.
Gràcies, moltes gràcies.
Sona Mustaquí, d'aquí uns moments Carme Lies, aquí al Món a RAC1, que ha fet un llibre que és duríssim. Es diu Quan deixi de ser jo, que té molt bon feedback, que fins i tot diu que proclama en tres pàgines que ella reclama l'eutanàsia i que fins i tot gairebé posa la música que vol que soni al seu funeral. Un exercici de força, de vivència i de llibertat, un llibre magnífic que d'aquí uns moments en parlarà la seva protagonista, la gran Carme Elias. Senyor Melero, senyora Gómez, senyor Marc Álvaro, senyor Domènech, senyor Rovira, gràcies i fins la setmana que ve.
Bona passada.
Una bona passada.
Bona tarda.
Gràcies igualment, Pere Maria. Fins ara. Són les 11.
Je vais souffrir pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca, fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
I és el moment de reconèixer la tasca d'aquells i aquelles que contribueixen a construir un món més inclusiu i sostenible.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
CaixaBank es torna a sumar a la celebració dels Premis DRAC, perquè CaixaBank és a prop de les persones per tot allò que importa.
Veig, veig.
Què veus?
Nens i nenes jugant i rient.
On?
En un alberg de la Xenescat.
Doncs anem-hi. Al programa Vacances en Família hi trobareu les millors opcions per fer una escapada i descobrir Catalunya amb tota la família. Apunta't ja a la segona convocatòria. Tens temps fins a l'11 d'abril a xenescat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Pinxos i broquetes de pollastre i porc ara des de 2,69. Estalvia't fins a un 20%. I 300 grams de pernil reserva per 3,59. T'estalvies un 22%. Lidl, marca la diferència.
Som així. A Bon Preu Esclat Energia tenim l'electricitat verda més barata del mercat. Ho has sentit bé. El millor preu. Amb data 3 d'abril, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat en energia verda amb el pla Fem-ho Fàcil. Consulta les condicions a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Les peres d'aigua, els plàtans i l'advocat. Alguna cosa més?
Sí, dir-te que et considero... Bé, us considero les meves filles.
Filles? En tinc de molt bones.
Filles, filles. Vosaltres dues, filles meves.
De mare només n'hi ha una. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'ONCE. El 7 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'ONCE. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que la teva assegurança de cotxe et regali un rellotge intel·ligent és pràctic, però igual és més pràctic que et regali un any de manteniment i revisions il·limitades. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1.
falta lloc per guardar coses? Necessites espai extra sense renunciar a la comoditat i al disseny? Alumini Manuel Bueno ha ideat armaris d'alumini alubox resistents i sense manteniment, amb materials d'aïllament tèrmic tant per exteriors com per interiors. Són de fàcil muntatge. Pots recollir-los tu als nostres magatzems i muntar-los, o bé te'ls portem a domicili i te'ls instal·lem.
Alubox, al carrer de Joan Güell 87 de Barcelona. Armariosdealuminio.com.
A Catalunya Plans et donem la benvinguda al nostre centre de jardineria.
Vine a descobrir les nostres ofertes en plantes d'exterior i d'interior, complements de jardineria, decoració i mascotes.
Som a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona.
Més info a catalunyaplans.com.
Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Ai, una cosa, Jordi, que jo no sóc Jordi Bosch, deixa-m'ho dir.
Ah,
perquè porto dos anys que em diu, ja t'he sentit aquest matí. Ell és un senyor de Girona, que parla una miqueta més així, que és un bon vivant, que sempre fuma purs i sopa amb gent important de Madrid.
Perquè la ràdio és així.
Són les 11 i 5. Escriure un llibre de memòries mentre la meva se'n va és arriscat, però tot i això tinc la temptació de fer-ho. Sí, tinc Alzheimer, però encara sóc plenament conscient d'allò que faig i sobre com ho faig, i a tot això li acabo d'agafar el gust. Demano disculpes si em repeteixo, espero que algú em corregeixi. Aquest és un fragment del llibre Quan deixi de ser jo, que avui es posa a la venda. Són les colpidores memòries que publica avui l'actriu Carme Elias, una persona que en aquest país no cal presentar, és una de les grans actrius de la història del país, ha protagonitzat desenes d'obres de teatre, de sèries, de pel·lícules, ha guanyat el Premi Goya per Camino, el Gaudí d'Honor i també la Creu de Sant Jordi. El març de fa un any, va anunciar públicament que tenia Alzheimer i la seva carrera va aturar-se en sec. Avui la tenim aquí a l'estudi del Món a RAC1 per parlar del llibre Quan deixi de ser jo, de la malaltia, i per repassar també la seva carrera. Carme Elias, bon dia.
Bon dia.
Es diu Al, i ara parlem amb l'Al, perquè li ha col·locat nom i tot. A l'Alzheimer li ha col·locat el nom de Al. Home, és obvi que tothom et pregunta, què, com estàs? Fa fàstic que la gent et pregunti ja què, com estàs o no?
No, què va. Jo agraeixo l'interès o no sé, l'acompanyament que em fa la gent. No em molesta gens.
L'Al és com li has posat... El primer que, com llegint el llibre, que per cert el recomano molt a la gent, molt, està molt bé, perquè és dolç, és tendre, és contundent, és molt valent, i et despulles, diguem, emocionalment en aquest llibre des del passat fins al present i al futur. L'Al és l'Alzheimer i em va portar en el record d'una cançó del Paul Simon que es diu que You Can Call Me Al, perquè ja li has col·locat nom.
Sí,
Al. Parles amb ell o no?
Oh, i tant, sovint. Sí, és que ara ja vivim molt a mi, veus, em passa això, em fa això ara. Ara em fa que, com que sap que tinc un micro a davant, que jo em trabuqui amb les paraules.
Ah.
Llavors, simplement li dic, home, tranquil·let, no? Vale? Em deixes una mica tranquil·la? I veus, ja puc continuar. Pues així. Estem així tot el dia.
Per tant, t'emprenyes amb ell?
Sí, passa de tot. M'enfado, ens fem amics, l'accepto, el faig fora... Bueno, és com un matrimoni molt ben avingut.
Quan et lleves et preguntes com estàs?
No.
No?
No. No. És com una... La meva rutina segueix com sempre, no? Bueno, ben tancada a casa, no? I protegida. Però no.
Has notat molt canvi en l'últim any?
I tant.
Sí?
Sí, això avança... És molt pervers. Sempre ho dic, perversament sutil, no? Perquè no te n'adones, però un dia, de repent, et dones compte que et trabuques amb les paraules. Que aquella cosa de... Ai, anava a fer això, que ens passa tant. I ara no... Què he vingut a fer aquí? Bueno, això és constantment... que estic molt a gust tancada a casa, més que sortint al carrer, tot i que surto i faig les meves coses, però que allà, al meu àmbit, és on em sento segura. Bueno, coses així, no?
En el llibre expliques ja, tal com avança el llibre, expliques una cosa que és l'alliberament
d'explicar-ho.
Sí.
Això va ser clau amb tu, eh?
Va ser molt important, perquè, bueno, esclar, jo vaig haver de deixar la meva professió tot, però quan em van demanar fer-ho públic no... em feia molta angúnia, no vaig pensar, ui, ara tothom pel carrer diran tal, pobreta, no sé què. I, per altra banda, per què fer-ho públic, no? És una cosa molt íntima, millor que es quedi en l'intimitat. Bé, tot, aquests, no sé, tots els raonaments que et pots arribar a fer. I al final, fer-ho públic a mi m'ha fet molt bé, perquè m'obliga a estar, m'obliga amb tot el gust, a estar ara mateix aquí, amb tu, parlant d'aquest llibre, també, que ha vingut, perquè d'alguna manera estic activa explicant la perversitat d'aquesta malaltia. Em sap greu, dir-li perversa, però... Bueno,
si no s'enfada...
Si no, sí, veus, ara jo tinc por que s'enfadi
no,
i me la jugui.
No preocupis.
Però bueno, és igual. Convivim d'aquesta manera. M'enfado, ara no m'enfado, ara no sé què em deies, ara què anava a fer, on t'anava, etc.
Deies que quan vas fer públic vas donar un pas endavant, perquè en el llibre expliques que, repeteixo el llibre, quan deixa de ser jo, de la Carme Elias, que quan et va... Que hi havia una època pretèrita abans de dir-ho, que és que no et sabien diagnosticar el que et passava. Sí. Expliques que en una pel·lícula, per exemple, vas gairebé clavar amb una amiga teva, que és la Clàudia, que no sabies què et passava, i ella, molta dolçó, va dir, escolta, tranquil·la, però tu deies, no sé si això és estrès o què és això exactament, no?
Sí, sí, i ara, evidentment, quan mires enrere, et dones compte de les situacions difícils que vaig haver de viure exercint encara la meva professió, no? Aquells moments que et toca entrar a l'escenari i és com, bueno, em tiro a la piscina i veure què passa, no? Una mica aquestes coses...
I te'n sorties per això?
Sí, sí, clar, és clar, és que si no me'n sortís no hagués tornat el dia següent, però és clar, com que me'n sortia, jo creia que era estrès. També estava en una etapa molt, molt estressada de la meva vida, amb moltes responsabilitats, la feina és molt... La feina és exigent, i dura, dura no en el sentit físic, sinó mental, no? Vull dir que has d'estar allà i has d'estudiar i has d'estar amb la presència ben present, no? En fi, tot això, pues, al final...
I els metges no diagnosticaven res?
Els metges no, creien que era estrès, tot.
Fins no, al dia no. Que...
Fins, llavors es va arribar un moment que ja el diagnòstic va quedar clar. Però jo havia anat... Bueno, i quantes vegades he estat estudiant... Bueno, fent teràpies de... Bueno, per veure què em passava, no? Sí, va ser molt difícil el diagnòstic. Es veu que jo enredava molt bé la gent, no? Devia ser molt bona actriu.
és que ho ets. Hi ha una cosa que dius en el llibre, si hi ha una cosa que vull deixar clar. Els malalts d'Alzheimer seguim sent adults. I m'he atrevit a revisar aquestes indicacions al decàleg, molt útil, que acostuma a utilitzar-se per saber comunicar-se amb nosaltres. Ho comparteixo amb matisos. I dius, un... Mai discuteixis amb el malalt, posa't d'acord amb ell. Uh-huh. Et passa això, que hi ha moltes vegades que et discuteixen?
No, els tinc ben ensenyats. Tinc una família fantàstica que d'alguna manera encaixa la situació amb molta intel·ligència. Avui tinc aquí el meu germà Joan, que sí. M'acompanya molt a molts llocs. És el meu Ciceró. I que, llavors, la meva família realment sap estar molt bé, eh? I em cuiden, saben que no han d'estar sobre meu, però estan tot el rato vigilants, i això és molt interessant, perquè jo puc continuar fent la meva vida. Si els necessito, sé que puc trucar, o si m'han de calmar, perquè de vegades em diuen, ara, tranqui, no? No ens passem, no? Quan m'enfado molt per alguna cosa, o quan em desespero per una altra, bueno, coses d'aquestes.
Mai tractis de raonar, distreu la seva atenció. Mai el tractis com un nen petit, que no s'entera, parla-li amb respecte.
Ui, sí, perquè no saps el que és quan venen els cuidadors i et comencen a fer aquella cantarella de... Bueno, ara anem a esmorzar. I tu dius... saps? És una cosa com...
Sí, però és com un nen petit.
Ai, no, això no, encara no, ja arribarà, oi? Suposo que arribarà i acabaré sent una nena petita. De fet, el meu procés és anar enrere en lloc d'endavant. Mm-hmm. Però encara no.
Mai tractis de donar lliçons. Serena't i explica-li com l'adult que és.
Sí.
Mai li demanis que recordi. Aquesta m'ha agradat molt. Recorda-li els fets i les coses Però en lloc de dir, te'n recordes, oi? Digue-li, me'n recordo de... O sigui, sí, que qui se'n recorda és l'emissor, no el receptor.
Clar, perquè si tu et diuen te'n recordes, et dones compte de que no recordes, en el meu cas, encara que estic molt lúcida, eh? Ja sí, pots veure que...
Sí, estàs Déu-n'hi-do. Va, lucidíssima.
Oh, però clar, jo sé que vaig cap allà. Llavors, esclar, imagina't, te'n recordes de... I ja et poses dels nervis, perquè te'n dones compte que no te'n recordes.
Uh-huh. En algun moment has arribat a pensar, potser que no vagi cap allà?
I tant. Sí, sí.
Això està molt bé. Uh-huh. Perquè potser això no va més enllà.
Ah, no, ah, que no, s'aturi. Sí. Ah, no, no, de cap manera.
De cap manera, eh?
No, que jo no vull anar més enllà.
Ah, sí, esclar, segur.
Sí. No, això de cap manera. Això segueix... Això encara no. Aquí arribarà un moment que la ciència ho aconseguirà, però jo no hi soc a temps.
Segur?
Segur.
Ho has preguntat?
Sí, és clar. Ens hem informat de tots els estudis que hi ha, de tots els... Bueno, sí, no...
Mai li diguis, ja t'ho vaig dir. Repeteixo quants cops faci falta. Mai li diguis, no ho pots fer. Digue-li, fes el que puguis.
Sí.
Mai li exigeixis i ordenis. Pregunta-li i ensenya-li. Mai perdis la paciència. Aparta't abans de perdre-la. I l'última, mai forcis. Reforça.
Bueno, això és estupendo. Enhorabona, eh? És que tinc aquí una persona que m'ha acompanyat en l'escrit del llibre, en el procés del llibre, i trobo que està molt bé, que ho hem fet molt bé.
Clar, hi ha un moment molt colpidor, molt cru, on ens narres com vas viure la gravació del monòleg de les conseqüències. Què va passar?
Pues ara no me'n recordo exactament.
No vaig aconseguir verbalitzar el text sencer?
Ah, sí, ja me'n recordo. Ah. Ah, sí, sí, ja me'n recordo. No podia.
No podies.
Era un monòleg. Curtet, tampoc era un monòleg d'aquells d'una hora i mitja de teatre. No, 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 estàvem fent una pel·lícula, sort que la directora era gran amiga. Però jo començava... Tenia un actor magnífic davant. Un actor magnífic, que no es va moure del seu lloc en cap moment, que em tocava i em deia ànims... Bueno, però jo no podia. No podia continuar. No podia continuar. Llavors la directora va decidir fer-ho a tros... Bueno, tallar-ho i després ho va muntar i va quedar... Ningú se n'adona d'això, però ja ha quedat, sí. Jo tenia un monòleg que l'havia de fer sencer i no vaig poder. Però jo ja havia acudit a molts metges, jo ja em queixava del que em passava, però ningú em veia res.
Tu no havies tingut mai problemes amb la memòria?
No, no. Una mica despistada, de vegades, però no tinc aquesta sensació. A més, en actriu, que has d'estar allò... al punt, vamos, acció i tu has d'estallar. No, 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 no n'havia tingut.
Clar, això estem parlant d'una gravació d'un monòleg. Això era una gravació. Al teatre,
sí,
ho devies patir quan comença a pensar aquesta situació d'estrès, que es pensa, ui, aviam si això dalt de l'escenari em causa problemes.
Bueno, no, mentre sigui un estrès no penses en això, no? Només penses que necessites descansar una mica més i tal. I jo recordo una cosa que vaig fer al Teatre Acadèmia, potser la de les últimes que vaig fer, o l'última, que era un diàleg, però cadascú tenia el seu escenari, era una cosa de cartes, no? I me'n recordo que allà ja vaig començar a tenir problemes, i sempre tenia, com que el teatre és molt petit, jo sempre tenia el text allà posat, i de tant en tant m'inventava coses per sortir i entrar de l'escenari, per anar girant pàgines per si de cas em passava alguna cosa, que mai em va passar res. Però, esclar, jo ja tenia aquesta inseguretat a sobre.
El dia que t'ho diagnostiquen, en el llibre expliques que el primer que vas fer és anar a fer una cervesa amb ton germà.
Sí, que el tinc aquí al costat també.
Amb ell.
També és el meu acompanyant perfecte.
Val, perfecte.
Ell ho hauria d'explicar, això. Per què no ho explica, Joan? No ho vol explicar.
Fa que no com el cap.
Sí, fa que no, no. El cap. I quan fa que no és que no.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, ho hem anat a celebrar, que ja té nassos. Sí, no? Perquè quasi va ser una alegria per fi poder-li donar nom, encara que després, o sigui, primer va ser, bueno, ja està, tenim un diagnòstic, no és el meu cap, no m'ho estic inventant, no estic boja. Immediatament va ser, però acabaré estant boja, esclar.
Quan et diuen que tens l'alt amb tu, ja saps cap on vas i com acabaràs, sense possibilitat de cura, que és el que ara comentaves, que t'han dit, vas tenir molta por?
Sí, 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 i la segueixo tenint. Bueno, és una por controlada, suposo. diguem que jo estic en l'acceptació d'això, però tot i així, més que por, hi ha com una, com un dolor intens que no se'n va mai. No és tan por, és com... Bueno, si em poso a parlar d'això em posaria a plorar, no? Perquè és com... Bueno, com difícil d'acceptar, eh? Uh-huh. Ho accepto, però... Però, bueno, haig de lluitar-hi.
Quan... En quin moment decideixes... Va, doncs ara ja no vull pujar més del... No puc o no vull pujar mai més damunt d'un escenari, ni vull gravar cap... ni vull rodar cap pel·lícula, ni...
És que no és no vull, és que és no puc. Per tant, a partir del moment del diagnòstic ja va estar claríssim que si es tractava d'això jo no podia continuar. Tot i així, estem fent un... Això ja ho hem parlat, és que no ho sé, saps?
Sí, sí, sí.
Estem fent un documental amb la Clàudia Pinto.
No, no m'ho
has dit. Amb la Clàudia Pinto, que ella va viure molt aquest procés rodant una pel·li seva. I des de que vaig comunicar-li, que ja fa, no sé, uns quants, 3 anys, potser, una cosa així, doncs ella va agafar una càmera i va dir, vols que ho deixem un testimoni de tot això? I des de llavors va començar un documental que encara segueix en marxa, no?
Encara, eh?
Sí. O sigui que a mi m'alegra poder deixar un rastre de tot això i que pugui ser, potser, alguna cosa que ajudi a tots els investigadors a veure com va avançant aquesta malaltia, no? Perquè l'anem rodant de mica en mica.
És bestial que amb tan poc temps... És veritat que quan vam passar la pandèmia del coronavirus, tots els investigadors es van posar en marxa per trobar la vacuna. Hi ha algunes malalties que, malauradament, algun dels virus que molta gent de la teva i de la meva generació no van poder sobreviure, que és el tema del VIH, i que no es va trobar, ni, de fet, encara no s'ha trobat cap vacuna per solucionar-ho, sí que per convertir, com diuen tots els metges, un camí cap a ser una malaltia crònica. Estaria bé que tots els investigadors es posessin en marxa per als marges dels que ja hi ha per trobar una solució del més ràpid possible a una malaltia com aquesta, no?
Naturalment, però hi ha moltes malalties que també necessiten això.
Càncer, per exemple.
De fet, jo tinc el meu germà gran, el Josep Maria, als 3 anys va tenir polio.
Però sí, ho expliques al llibre.
I llavors, esclar, pues ara la polio ja és una cosa que no existeix, però llavors existia. O sigui, els meus descendents diran, mira...
Escriure és una manera de poder recordar tot allò que has viscut?
Sobretot de poder-ho treure de dins, no? Per mi ha estat com un exercici, no tant de record, que també, sinó com d'abocar tota la meva experiència i poder-la... És com fluir una mica més, no? Uh-huh. És com no guardar-t'ho tot a dins. És com quan ets actriu, que d'alguna manera els personatges... Hi ha molta part de tu mateixa, a part del text que et porta l'autor o les direccions que et demanen els que tenen la responsabilitat, els directors. Però pues és el mateix, no?, una mica, abocar una part de tu.
Clar, en deies... Vaig passar una època que era estressant, perquè no parava de fer coses, no m'aturava de treballar. Mm. Clar, has passat de no parar a parar en sec.
Sí.
Què fas en el teu dia a dia?
En el meu dia a dia estic molt confortable. A mi m'agrada molt el meu dia a dia. Bueno, sobretot perquè he tingut també, des de fa temps, aquest llibre l'hem... No sé quan el vam començar, però bueno, l'hem anat escrivint a poc, he tingut una tutora que m'ha anat fent aquestes preguntes ens hem anat veient cada setmana, per tant he estat molt ocupada. No sé quina era la pregunta.
Sí, i tant. No, home, i tant. La pregunta és què fas en el teu dia a dia?
Pues això. Ara ja he acabat d'escriure el llibre. Ara no sé què
documental?
Faig.
Documental?
Bueno, sí, esclar.
Amb el documental no para, sí.
El documental segueix un procés, eh? Tampoc uh-huh. no és com el llibre cada dia o
però
cada escrius, setmana.
Però estàs escrivint més coses...
Ara no me recordo què faig. Estic fent alguna cosa més? Jo ja no me recordo.
No.
Ara estic arreglant la casa, buidant-la. Això sí. Buidant les
coses.
A
les files del darrere estàs dient que sí amb el cap, sí. Que efectivament l'estàs buidant la casa.
Estic buidant la casa, no?
Trobant coses.
Bueno, trobant
i llançant.
Llançant o regalant o traient-me-les de sobre. La casa cada vegada està més neta, més diàfana, més d'acord amb el que jo necessito. M'atonto amb la caixa tonta.
Sí?
Sí, de tant en tant sí. Veig.
Veus molta televisió?
Molta no, però sí, de, bueno, ja a partir d'un determinat moment del dia, pues, els programes que m'interessen.
Què mires, per exemple?
Bueno, m'agraden molt els reportatges, m'agraden molt alguns programes en directe, que no vull fer propaganda ara d'uns no, i dels altres, no.
No.
Uh-huh. Però sí, sí.
Encara cuines?
Sí, sí, sí.
I diuen que molt bé.
Sí, bé. Bueno, molt bé. Bé.
Abans deies les 10 normes.
Vaig al mercat.
Mm. En el llibre expliques com vas al mercat i a vegades que diu, tinc paper higiènic,
sí, sí.
Diu, i de cop i volta que en tinc 4 rotllos i dic, no he de comprar paper higiènic, he de comprar, bosses de les escombraries. I arriba i diu, tinc més paper higiènic que mai i no tinc bosses per les escombraries.
Bueno, l'última vegada em va passar amb les patates. Porto apuntant, no patates, que en tenim moltes. Doncs jo no sé què passa, que torno amb patates. Bueno, doncs ja està. Ah, mira, ens ric una mica. També m'enric molt de mi mateixa quan em passen aquestes coses. De vegades ploro, però de vegades
sí?
ric.
Plores molt o no?
Sí, 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 de tant en tant les llagrimetes em surten. Però també tinc un xip que ja les controlo una mica, no? Ja sé, bueno, dic, ara sortiu a jugar una mica. Va, però que el cutis s'asseca. No m'interessa molt, eh? Un ratet i prou, i ens n'anem.
Hi ha una cosa, quan parlàvem ara del decàleg aquest... que és això de que, ai, com estàs? Ai. Quan parlen així, que compares com una criatura. Però sí. Tens la sensació de que et tracten diferent des que vas fer pública que tenies la malaltia o no?
Em tracten molt millor. No, jo vaig al mercat, que encara hi vaig, que m'agrada fer-ho. La gent és meravellosa perquè em diu, et preparo d'això i d'això i d'això, passa-ho a buscar que ja t'ho tinc. No sé, em veuen a venir i ja... Avui, d'això em vols, d'això no... Ja saben el que m'agrada, el que no m'agrada, i això és fantàstic, perquè no haig ni de parlar. No bueno, m'haig de dir sí, no, sí.
Deu ser, ara lliure també ho parles, de la condescendència, de la gent que et diu, no, tranquil, jo també m'oblido de moltes coses.
Ai, això sí que no ho suporto. Quan em diu, no, és normal, perquè clar, ja tenim una edat, els de la meva edat.
Sí.
Llavors, esclar, és normal que no ens en recordem de les coses, però quan em diuen això em posa molt nerviosa, perquè és com ignorar realment el que és la malaltia, no? Però també ho entenc, també ho entenc.
Sempre ha sigut una de les teves grans passions, llegir. Pots llegir ara?
Sí, però no molt. La veritat és que sí, però no molt. M'agrada escriure. No. Ara escric molt. El que més faig és escriure. Bueno, tampoc és que em passi hores escrivint com un escriptor, eh? Però escriure sí, bueno, com aquest llibre, i apuntar coses puntuals.
Com un dietari?
No, sense cap ordre. Els dietaris ja han passat a la història.
Quan deixi de ser jo... repassa tota la teva carrera des dels inicis, des de que estudiaves a l'Institut del Teatre, el teu pas per la televisió, pel teatre, pel cinema... Te'n recordes el moment més feliç de la teva carrera?
Ai, n'he tingut tants.
Tants, eh?
Tants. El primer moment més feliç és poder haver accedit a l'Institut del Teatre en un moment en què tot allò es revolucionava. I l'actualitat que encara és va donar... La modernitat va entrar allà, no? Però he tingut grans moments. És que he sigut una afortunada. Evidentment he patit molt, també, però vull dir... La professió m'ha donat moltes alegries, moltíssimes. Molts premis molt macos i n'estic tan agraïda d'haver sigut valenta... Perquè res en el meu entorn portava cap allà. I després la solidesa de la meva família em va, com, diguem, amb això em va respectar, no? I va permetre que jo pogués anar a un institut del teatre que els semblava una mica perillós, esclar, en aquell moment.
Clar. Parles molt de la família, eh?
Bueno,
hi ha un reconeixement molt gran durant tot el llibre de la família.
Ah, sí, es nota, eh?
Es nota molt. Volgudament buscat, no?
No ho sé, em surt així, no és que ho hagi buscat. Però sí que som una família que sempre hem estat molt units i... Bueno, em sembla que ho explico al llibre, no? Jo, el meu germà gran va tenir polio i mai li he sentit una queixa. I que ara em passi a mi aquestes alçades, això... No cal queixar-se. És un gran exemple per mi.
En el llibre passa... Bueno, diu que fas sessió de pilates.
Ah, sí, això sí, encara ho faig, eh?
Encara ho fas, eh?
Sí, la professora està al cas i totes les companyes també i... Em vigilen.
Expliques que t'agrada molt estar a casa, que és el que deies ara fa un moment. És que a més parles de que vius molt tancada.
Sí, tancada però no tancada interiorment.
No. tancada vol dir tancada físicament,
sí,
per entendre's a casa.
Exacte.
Diu que vius al barri de Gràcia, en un barri molt encant.
Sí.
Els ensurts que et donava el Frank, que és l'arquitecte que va convertir casa teva en el que és un espai molt diàfan, molt buit. Parles d'una espècie de loft,
sí,
de Nova York. Diu, sense gran coses, però molt elegant. I expliques que dins de la teva rutina tens dies fixes d'activitat, dimarts i dijous a les 10 del matí, pilates, sí, que fa anys que ho fas, des de que no t'agradava fer gimnàs o piscines, que sempre has fet exercici conscient perquè és molt bo pel cos i per la ment, diu, aunque t'expliques tu, tot i que en el meu cas ho suspensi.
La mente.
Sí, efectivament. Diu que la veritat és que en una vida tan poc endreçada com la meva sempre he trobat la manera i l'espai per practicar alguna disciplina. Expliques allò de les llistes de la compra, que a mi m'ha semblat... Permet que t'ho digui divertit.
Té coses molt còmiques.
Dius, ja no controlo el de repetir-me fins al punt que quan acabo una frase m'escolto a mi mateixa dient això ja ho he dit, no? I també em repeteixo en buscar amb insistència allò que no trobo i de sobte no tinc ni idea del que estic buscant. Quan això em passa, intento relaxar-me i segueixo amb una altra cosa perquè sé que en algun moment o immediatament després tornarà a la meva ment allò que estava buscant i si no...
Adiós, muy buenas.
Adiós, muy buenas.
Sí.
És així, no?
Sí, sí. Més val posar-hi una mica de comicitat a tot, no? Perquè si no estaria tot el dia plorant i els ulls s'inflen i llavors et poses molt lletja i no cal. No, no cal.
Hi ha una cosa que... Per cert...
No
hi ha dues persones... No, hi ha una cosa que no esperava, que és... que hi ha dues persones que estàs buscant a la teva vida... Bueno, que no sap... Diu que dos amics teus de Madrid, que fa molt temps que no sap res d'ells. Parles del Carlos Hipólito... i de l'Eusebio Poncela,
sí, sí,
que són dues persones que fa temps,
sí,
que no parles amb ells.
Sí.
I parles de tota la gent que t'ha ajudat molt en tots aquests anys. Sí. Parles de la Sílvia Marçó, parles de la Julieta Serrano, parles de la Marisa Paredes.
La Berta Riaza.
La Berta Riaza.
Que va,
sí,
morir també.
Sí. I expliques, per exemple, que gràcies a la Marisa Paredes vas entrar en el món de l'Almodóvar a les nits. Clar, no me'n recordava que clar, me'n recordo de La flor de mi secreto.
Clar.
Que era la pel·lícula que tu vas rodar amb,
sí,
el Pedro Almodóvar.
Sí.
I dius... me sentia em sentia intimidada per ell.
Sí.
Què vol dir que et senties intimidada per l'Almodóvar?
Bueno, perquè l'Almodóvar en aquell moment era Dios. I tothom volia treballar amb ell. I jo, que sempre he sigut una tímida. I que jo crec que totes aquestes... Sí, jo tenia... em sentia intimidada. Em sentia intimidada com a actriu i com a persona. Però jo crec que després, mirant enrere la meva vida, jo crec que allà hi havia una mica del germen, es diu?
Sí.
Del que m'està passant avui. Aquests atacs de... Jo havia tingut atacs de pànic escènic fa temps, no? Abans de sortir a l'escenari era com voy a morir con las botes puestas. No sé si ho explico aquí, em sembla que sí.
Sí, sí.
I en aquell moment amb l'Almodóvar... Bueno, és que l'Almodóvar era el mas. Era tothom,
sí,
tothom
sí.
L'adorava i volia treballar amb ell. I jo estava allò, Dios mío, estoy con el Almodóvar, que és... En aquell moment m'impressionava. I jo crec que ja hi havia una llavor del que em passa ara.
Aquella pel·lícula, la relació amb ell era bona? Va ser bona o no?
Sí.
Perquè hi ha actors i actrius que diuen que la relació...
No. Amb ell, amb l'Almodóvar?
Sí.
Sí, no. Ell era molt pràctic i em deia això i això i això, però jo estava intimidada. Mm. I això no és bo. Mm. No, tu has de ser un acompanyant, no un intimidat.
Mm.
Però
bueno,
va anar molt bé. I que... tenia la Marisa que estava al costat. Que
estupenda, era... Marisa.
Sí, gran amiga.
Parles molt amb ella?
Ens veiem, ens hem vist fa poc. No, molt no. No ens truquem ni tal, però tenim un... Quan ens veiem és com de tota la vida. Vull dir,
com amb la Sílvia Marçó, per exemple?
Amb la Sílvia ens veiem més, però ens hem estat veient més. Ara potser menys, no? Però... O com amb la Carme Sansa, no?
Sí, també. Parlàveu de tu, la Carme
però,
Sílvia.
Però, bueno, és clar, la Sílvia no està sempre aquí, la Carme sí, però, bueno, té molta feina sempre ella, la Carme està a tot arreu sempre... Mm-hmm. I, bueno, de totes maneres, els amics es van com allunyant una mica perquè tu estàs tancat a casa teva.
Mm.
No és el mateix.
No has tornat en el teatre?
Sí, de tant en tant.
I vaig.
Molt poc, eh? Molt poc. Amb coses molt puntuals. Intento anar gairebé sempre... Bueno, el meu teatre preferit en aquest moment perquè adoro el seu director i he tingut molt bones experiències amb ell és l'Acadèmia, el Teatre Acadèmia.
Aquí al costat de la ràdio.
Sí, exacte.
Petitet.
I allà hi vaig sovint perquè quan ve el Guido, que és el director... que va i ve d'Itàlia i tot això, sempre em truca, te venimos a buscar, te traemos, te llevamos. Llavors, sempre que tinc un acompanyant, sí que vaig al teatre. Mm. I llavors, si no hi vaig més, és perquè no vull anar al teatre sense acompanyant. Mm.
El llibre
I
si és...
em perdo pel camí.
El llibre és divertit. Les coses com sigui, que ningú pensi que es trobarà aquí cosa... No, el llibre és divertit. El llibre explica la vida de la Carme Elias, explica com és ella, explica com ha estat, explica tot. Hi ha moments durs, clar que n'hi ha. Per exemple, quan tu expliques... És que, a més, ho he envoltat, ara veus, t'has trobat.
Tu te l'has estudiat, aquest llibre, eh?
Sí,
te l'has estudiat,
Sí, sí, i el Marc segueix també, els dos.
Però es llegeix tranquil, molt bé, no?
Molt, 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 perquè a més hi ha amplis paràgrafs i tot. Sí. I hi ha un moment que expliques que... fas un al·legat a favor de l'eutanàsia.
Sí.
Perquè tu no vols patir, ni vols res, que és que prou. Hi haurà un moment que escolta, això...
Mira, jo ja sé que pot passar de tot en la vida, però tinc una salut de ferro. L'he tingut tota la vida i la continuo tenint. I dic, jo no vull estar com una velleta sense consciència. Jo vull morir en pau, vull morir dignament, rodejada de la meva família i dir-los adéu. I ja està, no? Ja està, ja hem viscut i el que havíem de viure i prou.
Això, dius, això ho he subratllat, eh?
A veure.
Demano, vull, exigeixo una mort digna. I està separada de tots els altres paràgrafs. I després expliques. Maldita sea sona també a la cançó que més estimo.
Sí.
La del meu estimadíssim Antonio Flores.
Mira, se'm posen els pèls de punta quan parles...
Bueno, és que Antonio Flores
saps
és meravella.
Saps quina cançó és?
Sí, home, esclar, maldita sea mi vida. Sí, sí. I dius, et comprenc, Antonio, tu també vas patir. Ploro amb tu sempre que l'escolto. A la meva boca l'expressió sona amb una plegària que el cel no vol escoltar. Hi ha un enorme enfado, dius, per l'incomprensió d'una societat que es considera avançada i que no sembla que permeti morir en pau a les persones que ho desitgem. Mort digna, si us plau. I dius, maldita sea, todos a una. I és més. Anava a dir, ets tan salvatge, Carme, que poses... El que t'agradaria que sonés el teu funeral, però per favor...
Maldita sea mi vida.
Aquesta parles també de l'Ítaca, la cançó d'en Lluís Llach.
Ai, sí.
Que t'encanta, que diu que val per molts moments dispars.
Sí, dius. Sí.
Val per tantes coses, la cançó d'en Llach. El Llach val per moltes coses, sempre.
Bueno,
diu,
encara ens acompanya tot el rato, imagina't.
Sí, parles de la tieta d'en Joan Manuel Serrat.
Sí.
Parles dels Beatles. Uh-huh. Parles de Mozart i parles de Chopin.
Uh-huh.
La música t'acompanya molt?
Últimament no li estic fent gaire cas, t'haig de dir.
No?
No sé per què.
Uh-huh.
M'ha acompanyat sempre molt, eh?
Uh-huh.
Però últimament no estic gaire amb la música, però va a ràfegues, eh? Vull dir que això no vol dir que la setmana que ve estigui rodejada de música.
Vas molt a veure el metge?
No, cada no sé quan.
Cada
6 mesos o...
Sí.
Cada any.
I et diu algunes rutines que hagis de fer?
No
si has de fer coses que... Vida.
Em sembla que diuen coses, però que no em descobreixen res nou, eh?
Mm.
Sí, bueno, et diuen que estiguis actiu i tal, però això no cal que m'ho diguin, no? Mm. Bueno, vull dir que jo ja ho practico. El que sí faig és tancar-me a casa. Molt. Mm. I anar acompanyada a tot arreu, com avui, que tinc aquí el cuerpo de...
Sí. El llibre escrius, em trobo en un escenari de la vida amb una escena desconeguda que ni l'actriu protagonista ha estudiat.
Una improvisació.
Mm. Però veig que la funció està anant la mar de bé.
De moment, sí. Gràcies.
La mar de bé, de debò. Acaba el llibre dient... Només em queda per dir que la vida és una bufada i al mateix temps una llarga i estupenda experiència. L'hem de viure amb valentia, honestitat i molt amor.
Bueno, ara m'has fet plorar. Ho has llegit molt bé.
Ja saps que t'estimem molt.
Gràcies.
I que ho estàs... Vaja, molt bé, de debò, molt bé. Sí,
ho has llegit molt bé, eh?
Em preocupava aquesta entrevista, no et preocupi gens ni mica, Carme. Torna quan vulguis.
Moltes gràcies.
I que sigui tot a fi de bé. T'estimem molt, ja ho saps.
Ja ho sé. Moltes gràcies a tots els que estan al davant. Tu, a tots els que estan per aquí. Ei.
Sí.
I bé, fins a sempre.
Fins aviat.
Fins aviat.
Molts petons, Carme. Gràcies.
Molts petons.
I sus pugas ni sangre derramado. Sangre que brota del fondo del corazón. Maldita sea.
que pasó con mi flor. Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Tengo el cáncer para decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado.
El món a RAC1, amb Jordi Basté. RAC1. Compte enrere per la gala dels Premis DRAC.
Compte enrere per omplir-nos d'energia positiva, la dels referents que han innovat per posar la tecnologia al servei de les persones. Per això, comptem amb el suport de Factor Energia, l'energia dels Premis DRAC.
Ei, escolta, de camí podràs comprar els glaçons? Ho hem comprat tot perquè esta nit menja el més important.
Ostres, no us amoïneu. Ara en compro.
Mirar el mòbil al volant és una distracció que pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
Ara amb Jastel 5G a l'abast de tothom. Amb fibra i dues línies de mòbil per 43,95. Truca al 1510.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'abril amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'obra L'alegria que passa de Degoll de Gom al Teatre Poliorama, del Temps i els Conway d'Àngel Llàcer al TNC o del Cap Roig Festival. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Que la teva assegurança de la llar et regali un altaveu intel·ligent està bé, però potser és millor que et doni assistència informàtica a distància, no? Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
RAC 1. Ja falta poc per la gala dels Premis DRAC.
La segona edició dels Premis que reconeixen iniciatives, projectes i persones que han destacat l'últim any.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
amb Marc Giró com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i actuacions en directe.
Ruth Lorenzo, Siderla, Miss Raisa, el mag Jordi Cas.
Voleu venir? Entreu a RAC1.cat i optareu a una invitació doble.
Compte enrere per la gala dels Premis DRAC. Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Events, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
RAC 1. El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, TAG Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
52 graus, 15 dobles titulacions, més de 40 màsters. La Universitat de Girona es consolida com una universitat de proximitat que acompanya els estudiants amb una molt bona oferta de pràctiques, estades de mobilitat, mentoratge, voluntariat, cooperació i suport a la recerca de feina en una ciutat universitària. Vine a descobrir-ho a la jornada de portes obertes del 13 de maig a la UDG. De tu a tu.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
RAC 1. Des de l'estudi a RAC 1 anirem a passar pel vostè primer. Arrenca amb el Marc Giró i regalem-nos un somriure. Viatge aquell planet i zona, el riu esclata sense permís. Passi, passi, aquí teniu vostè primer.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, amb Marc Giró.
RAC 1. Tots som u. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Recordeu el que deia Pascal? Deia, aposta sempre per Déu. Si existeix, guanyaràs. I si no existeix, no hauràs perdut.
Perquè la ràdio és així.
Estic rebent molts missatges i molts inputs d'aquesta entrevista, ara que ha marxat la Carmelies. Per exemple, hi ha un amic, un company de la TV, que és en Joan Ramon, que diu que no ha vist mai una actriu més atractiva en un escenari que la Carmelies al ventall de Lady Windermere. He de dir que, i he de confessar, i també li he dit a en Joan Ramon que jo, i ja no li he volgut dir quan ha marxat, jo sempre he estat enamorat de la Carmelies, de la seva bellesa, de la seva manera d'actuar. Sempre l'he vist sempre que veia alguna cosa de la Carmelies, sempre que em deien que hi havia la Carmelies, això era una garantia d'èxit per la seva bellesa. Ignoro com me la trobaria avui, ara que ha marxat. Ell volia que el seu germà parlés, però el seu germà no ha volgut parlar, perquè, i m'ha dit textualment, i davant d'ella després, diu, perquè diu, em posaria a plorar. He de dir que la dignitat d'aquesta dona, ja els cops que l'he pogut escoltar a RAC1 el dia que la va entrevistar en el seu moment, l'endemà que ella ho va dir públicament a València, l'endemà l'entrevistava al Via Lliure el Xavi Bundó, i aquell dia em vaig quedar a cor pres i vaig pensar quina dignitat. Com sempre passa amb aquestes coses, com estem plens i prenyats de complexos, avui m'he llevat pensant com vindria la Carmelies. I la Montse Girona pot dir que quan ha arribat a la ràdio li ha enviat un missatge dient com està la Carmelies. I m'ha respost que molt bé i que sobretot estava molt content dels bons inputs que havia aconseguit de tota la gent del teatre que l'envoltava que ha pogut llegir el llibre. I jo des d'aquí el que vull fer és que el dia de Sant Jordi sigui amb el Barça Atlètic de Madrid o sense el Barça Atlètic de Madrid, que la Carmelies serà signant llibres, que la vagin a saludar, que l'agradi, que la vagin a homenatjar i que la vagin a petonejar. I si li volen comprar el llibre, doncs que es trobaran amb un cant a la vida i també, com li deia amb ella, amb un cant a la mort. Perquè, evidentment, ella també diu que vol morir dignament i que no es vol convertir en una velleta, que no se'n recordi de res i que no se'n recordi de qui és aquella persona que hi ha allà i que, per tant, morir dignament. En fi, ho dic això perquè són les 11:46 minuts i perquè m'ha vingut molt de gust, després de parlar amb aquesta gran actriu que es diu Carme Elias i que fa un any va anunciar que tenia Alzheimer. Són 11:45.
La promesa, eres tu.
Tenim 5 minuts per parlar amb ella. Aquest divendres es compleixen 50 anys, 50 ja, del segon lloc que Mocedades va aconseguir el Festival d'Eurovisió amb aquesta cançó, Eres tu. És per això que avui volem saludar a la veu d'aquell grup, de Mocedades, i a qui ens va posar la pell de gallina cantant aquella cançó, Eres tu. Amaia Uranga, bon dia, buenos días.
Buenos días.
50 años ya. 50.
50, sí. Qué asco pasa.
Qué asco, cómo pasa el tiempo.
No, palabra, ¿eh? Uh-huh. No quiero, como decía la canción de Pablo Milanés, que decía, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejo. Las cosas van pasando, pero pues hay que aprender a vivirlo.
Mocedades fue quien la hizo. ¿Te acuerdas del día que apareciste en el escenario en ese Festival de Eurovisión del año 1973? ¿Aún recuerdas aquel momento o no?
Pues hijo, sí lo recuerdo, pero lo recuerdo de una forma un poco somera. Sí, eran muchas cosas. Aquel día se juntaron muchas cosas, era todo muy, muy precipitado.
¿Precipitado por qué?
Pues no lo sé, porque para mí aquello era, como decir, ¿cómo nos llaman para esto? No lo entendía. Y quizás es que yo todavía era joven.
La canción es...
No,
decía que la canción era de Juan Carlos Calderón, ¿no?
Sí, claro. Claro.
¿Cuánto tiempo estuvisteis trabajando con él para cantar esta canción? ¿Tuvisteis tiempo de prepararla?
No. Mi chico, me estás preguntando unas cosas. No recuerdo. No recuerdo cuando estuvimos, pero... Pues no recuerdo cuánto tiempo estuvimos. No creo que fuese muchísimo. Íbamos cantándola y luego salió, que era para Eurovisión, claro, pero en principio yo no creo que estuviese hecha la canción para ir a Eurovisión, ¿eh? No creo.
Teníais, ahora hay encuestas, ahora se pregunta por redes sociales. En aquella época, ni encuestas ni redes sociales. Ir al Festival de Eurovisión era a ver lo que pasaba.
Nada más.
¿En algún momento pensabais, bueno, podemos ganar o podemos estar allí como acabasteis en segunda posición, o ni eso?
Pues es que yo, de alguna forma, como tú estás diciendo, no había ni redes sociales, ni había nada de nada. Uh-huh. Y entonces tenías que ir asumiendo las cosas según venían, para mí, ¿eh? Uh-huh. Tal y como yo lo veía. Ahora no, ahora se adelantan todas las cosas, la opinión de la gente, todo era, es totalmente diferente. Pero, pues no lo sé, ¿qué te voy a decir? Que a mí el festival me pilló un poco de improviso.
Sí.
No sé, son esas cosas que lo piensas y dices, pero no me acuerdo físicamente. Claro, la cabeza no la tengo como la tenía entonces, evidente. Eso nos pasa, creo que nos pasa a todos.
Sí,
¿eh?
Sí,
no me acuerdo que lo diga.
Sí. Sí que te, supongo que te acordarás, sí, de la canción que ganó, que fue esta concretamente. La canción, vuestra canción, vendió un millón de copias solo en Estados Unidos. Y fue la primera canción...
Fue terrible.
¿Terrible? ¿Por qué?
No, porque de repente, es que esas cosas a mí me dejan, las cosas que vienen de repente, de improviso, me dan un poco de susto. Ahora ya no tanto. A ver, los años pasan... Y uno ha aprendido a vivir y a recorrer la vida, pues se va viviendo.
Claro, porque...
¿Me entiendes?
Sí, ¿no? Hombre, claro, pues claro.
No eres muy joven.
Claro, no, que va, que... Bueno, no, me acuerdo de la actuación, por tanto, tan joven no puede ser. ¿Eres...? Sí. ¿Por qué crees que caló tanto esta canción, no solo en España, sino a nivel internacional? ¿Tú crees que fueron los arreglos de Juan Carlos Calderón, el conjunto de voces, o sencillamente pasó?
Perdona, Juan Carlos era un autor fantástico. Era un hombre que la música la llevaba dentro, era parte de sí mismo. Y entonces escribía, yo creo que de todas las canciones que ha escrito Juan Carlos Calderón, de todas tengo ese recuerdo, todas no han ido a concursos, porque fueron, aquel mismo año fueron primeros, nos llevaron las cosas como son, nos llevaron primero a Italia, a cantar en el Festival de San Remo, que yo no sé si existe todavía, y después nos llevaron a Luxemburgo. Entonces, a ver, yo ahora he aprendido a ir asumiendo las cosas según van viniendo. Entonces me pidió de repente... Y honradamente, es que me dejó anonadada.
En breve acabamos, porque sé que tienes tareas, pero antes déjame preguntarte a Maya Uranga por diversas cosas. Por ejemplo, hay muchos grupos que dicen... y hay una canción que es la canción que todo el mundo, todo el público pide... Que yo ya es que no puedo más, lo tengo que hacer pero no puedo más. ¿En algún momento de tu larga trayectoria profesional y musical has llegado a, yo no te voy a decir odiar, porque no quiero utilizar esa palabra, pero has llegado a estar cansada de Eres Tú?
No, de la canción nunca. La canción sigue siendo pues una gran canción. Perdóname que se me ha caído el teléfono.
No pasa nada, recupéralo, que eso es fácil.
Ya. Bien. La canción nunca. O sea, esa canción sigue estando dentro de mí. Pero vamos, ¿no? Ya no sé tanto del festival, ya no hablo del festival. Te hablo de una canción que empezamos a cantar y que según va pasando el tiempo la sigues recordando.
Oye, mira, aquí en la redacción, Amaya, aquí en la redacción del Món a RAC1 hay chavales desde 20 años hasta chavales de 50. En todos, cuando ayer dije a todos si conocían la canción, todos sí. Si serían capaces de cantar partes de la letra, también. Claro, por tanto, es transgeneracional, ha pasado fronteras.
Es transgeneracional. Terrible, transgeneracional. ¿Mm? Me parece un poco, me dan un poco de zuto.
Mira, eres tú, tiene casi 50 millones de escucha en Spotify. Y atención, porque hemos contado que debe tener aproximadamente, eres tú, tiene 130 versiones oficiales. Por ejemplo, en una veintena de idiomas diferentes. Beli Basarte. O el gran Miguel Poveda. O los Morat. ¿Hay alguna versión que te guste especialmente, Amaya, o no?
Pues es que no, yo no he tenido tiempo de escucharlo todo. Yo he escuchado versiones insólitas que me han parecido increíbles, no te digo de quién, no lo sé, pero que es que es una cosa, es una canción además que yo creo que no es difícil de cantar. Ahora que luego queden interpretaciones de distinta manera, eso ya ahí no entra en mí, que no entra en mí. Yo la canté con toda mi alma, así es, porque Juan Carlos Calderón además componía, estábamos acostumbrados a cantar con él. Era un gran músico, una gran persona, era todo. Y yo creo que nosotros éramos de todo también.
Ahora Amaya...
Cantantes, dime.
Digo que con Amaya Uranga, el consorcio prepara gira. Y el 12 de enero del 2024... Joder, tenemos que esperar todavía un año. Vendréis a Cataluña, en el Palau de la Música, ¿no?
En el Palau de la Música.
Sí, yo creo que sí, que el 12 de enero, el 24, venís a Cataluña, ¿sí?
¿El 24?
Sí, sí, del año que viene. Sí, sí. Si tenéis gira, pero aquí para un tren.
Palau, sí, tienes razón, es verdad que estábamos. Esas son cosas actuales del presente, y ya el presente casi ni lo tengo en cuenta.
Pues aquí te esperamos.
Se dice encima. Sí, te esperamos. Lo tengo en la agenda y en este momento. Dime.
Pues te esperamos el 12 de enero del 24 en Barcelona, en Cataluña, en el Palau de la Música.
Sí, me acuerdo del juego, es que ese teatro es increíble. Ese teatro es de encogerse, de darte calambre de emoción. Qué pues, bonito es. Hemos cantado varias veces, tienes razón.
Pues te esperamos en Barcelona, Amaya. Un beso muy fuerte y hasta pronto.
Ahí vamos.
Gracias.
Pues muchas gracias.
Gracias. Un beso y felicidades por estos 50 años. Hasta pronto. Gracias. Un beso.
Eres tú. Gracias.
Venga, acaba la frase, Polls. Algo así eres tú.
Algo así eres tú. Como el fuego de la leña. Es que no me recuerdo ya. Algo así como el fuego de mi hoguera.
¿Qué es dice? ¿Qué es dice?
De la leña.
Como el fuego de la leña. Bueno, es al revés.
Como el fuego de mi hoguera, és veritat. Que maca. Fantàstica.
Tu sabies aquesta cançó, Bartolí? O...
Sí, home, la lletra no te l'hagués pogut dir, però sí, home, i tant.
Eres tu.
Sí, soy yo.
En la noche.
Perdó. No, la lletra no me la sé.
És molt jove, és molt jove.
Bueno, hi ha molta gent jove que sap les lletres de cançons dels 50.
És veritat, és veritat.
Bueno, va, Polls, va, trenca la màgia.
Va, que...
Hola, bon dia, què tal?
Mira, si sou emprenedors i voleu muntar la vostra pròpia empresa, però no us hi decidiu perquè les gestions burocràtiques us superen, doncs no us preocupeu. Amb Legalitas, crear la vostra empresa no havia estat mai tan fàcil. El vostre propi gestor personal prepararà per vosaltres tots els papers i els presentarà als organismes oficials perquè pugueu començar el vostre propi negoci quan més aviat millor. I a més, ara tindreu 2 mesos gratis en el Servei Global d'Assessorament Legal i Gestoria de Legalitas per quan ja tingueu el negoci en marxa. Informeu-vos al 900 100 608. Legalitas, negocis que res no t'aturi.
Bartolí.
Hola, guapos, què tal? Com estem?
Molt bé.
Bé?
Sí.
Doncs jo també estic bé. Va. Estic bé i tinc un tall del Jordi de Planell, que avui parlava de l'actriu Bea Segura i del que farà en un teatre de Londres.
Energia, Jordi?
Doncs la de l'ABC, que conversa amb l'actriu Bea Segura, ara que torna a l'escenari del teatre shakespearià de Londres, el Globe Theatre.
En donde?
Fa un any la catalana ja havia aconseguit el paper de... Sí que no m'ho esperava gaire. Muntatge de conte d'hivern que acull el Globe Theatre. Globe Theatre.
Aquest tall m'ha costat 20 xiclets de maduixa perquè ha agafat el meu pot i me l'ha tirat al terra, que sàpigues que hi ha hagut agressió. Va, i anem a un tall de Juanma Castaño al Partit de Zacope.
Buenas noches. Vaya por Dios, empiezo yo bien el programa. Buenas noches. Buenas noches. Vaya por Dios.
Pues escolta, no tenen bon dia. Demà recull el testimoni el... Saps dir què dius tu? L'Albert Sort? Demà al Món a RAC1, sí.
Ostres!
Hi ha tertúlia al Barça-Madrid demà, eh? I tertúlia... I a tots aquells que agafin el cotxe, que demà escoltin també el Món a RAC1.